que està per veure si en Ferran recordarà la pel·lícula.
No, no, ja et puc dir que és una pel·lícula...
Però sí que et sonarà, segur, Jacques Tati.
Ah, sí, per descomptat, per descomptat, per descomptat. I a més ho hauria d'haver intuït sabent la teva devoció personal per Jacques Tati.
Vinga. Una pel·lícula d'aquelles en què Jacques Tati fa de Jacques Tati, d'un home allò sense massa ofici ni benefici, una mica il·lus, que viu envoltat d'un món on la tecnologia és present en tots els àmbits. I arriba a una casa on la tecnologia és present a tots els àmbits, en un jardí on hi ha la font d'un peix, que cada vegada que s'obre la porta s'encén la font i amb tots els efectes sonors que hom li vulgui imaginar. La pel·lícula és Mon oncle, El meu oncle, pel·lícula del 60 i escaig, sense gairebé res de diàleg i tot mogut per aquell sentit de l'humor tan carregat de reflexions.
Sí, evidentment, perquè a més a més...
Com en tot el cinema de Jacques Tati, eh?
Precisament era un moment on començava a arribar a Europa tota l'automatització, la mecanització incorporada a la vida domèstica, a la vida quotidiana.
Ah, exactament, doncs això era.
Aleshores, tots aquests canvis socials i de formes de vida i tota la penetració del consumisme és els anys 60.
Doncs veritablement una reflexió,
sí, una reflexió
a l'entorn de tot això.
Al voltant de tot això.
Avui que gairebé podríem començar per 25 cèntims d'euro, pel·lícules de judicis.
Pel·lícules de
judicis. En trobaríem una bona colla.
Exacte.
Una bona colla.
Precisament... Bueno, el primer que jo voldria dir és felicitar l'any amb retard, però a tots els oïdors i a vosaltres també, amics de Ràdio Maricel,
com que
perquè és el primer dia de l'any en què ens trobem aquí.
En Ferran saben que és el portaveu habitual del Cineclub. Vam fer un encaix amb en David Cuesta perquè ens expliqués el projecte del Cinema al Casal, però habitualment... En Ferran és el protagonista .
De tota manera, jo voldria dir una cosa molt prèvia, que no té massa a veure amb el cine, no, almenys. Jo avui estic aquí, evidentment, com a portaveu oficiós i sobretot complim el compromís d'estar aquí a la Ràdio Maricel, que té l'amabilitat i la generositat de cedir-nos aquest espai periòdic per parlar. Si no, estaria el Lluís Companys. I amb esperit hi estic, perquè com a ciutadà he d'estar agraït que el president Mas, la vicepresidenta Ortega i la consellera Rigau i tanta altra gent, però ells ens donguessin a mi personalment, parlo sempre de manera personal, em donessin l'oportunitat d'expressar el 9 de novembre de l'any 2014 la possibilitat d'expressar què era el que jo considerava el millor pel meu país. I que avui estiguin amb aquest asseguts, amb la banqueta dels acusats, crec que és un dia molt fosc per qualsevol ciutadà de la Unió Europea que dins de les seves fronteres doncs això estigui passant, per qualsevol ciutadà de l'estat espanyol, perquè això vol dir que els hi pot passar amb ells en qualsevol altra situació, o almenys seria legalitzat. I bé, volia fer prèviament que molt de gust estic amb vosaltres, però una part o tot l'esperit està allà.
Com que has complert el teu deure, doncs el mínim que podem fer és que puguis expressar el que sents també en aquest moment. Vaja,
moltes gràcies.
Ens sembla que es poden conciliar les dues coses, que s'entengui la responsabilitat del venir precisament a parlar del Cineclub amb el sentiment personal, poder exposar-lo d'una forma lliure, franca, i ens sembla que entenedora, comprensible per tothom, en una programació de febrer que ve carregada d'intensitat reflexiva en molts àmbits.
De bon cine, o almenys de cine que en aquests moments està la major part de les pel·lícules, com tu has avançat abans, Bueno, estan nerviosos per veure què els hi tocarà dels Oscars, dels Globus d'Or, previs...
Perquè moltes d'elles ja els ha tocat passant per Cannes,
sí,
i per altres festivals.
Sí, ja han anat passant.
Atenció, avui a les 6, poetes, poetesses, aimants de la, diguem-ne, de la lírica, de la literatura, de la metàfora, de l'eufemisme, aquí va una pel·lícula, ens ha cridat molt l'atenció, no només el tràiler, perquè el diàleg, aquests 20 segons que escoltaran inicialment, són d'aquells de llibre. Quan un li pregunta a l'altre, com estàs? I l'altre li diu, mira, tinc això, la meva filla té això. I tu? Bé, tal. Doncs això, així comença el tràiler de Patterson, dirigida per Jim Jarmusch a les 6 de la tarda. En imatges, diuen els crítics, el procés creatiu d'un poeta aficionat que a la vegada és conductor d'autobús.
Buenos días, Donny. ¿Va todo bien?
La verdad es que no. Mi hija necesita aparato, mi coche necesita una reparación de la transmisión, mi mujer quiere que la lleve a Florida, pero me he retrasado con los pagos de la hipoteca, mi tío me ha llamado desde la India y necesita dinero para la boda de mi sobrina y me ha salido un extraño salpullido en la espalda. ¿Tú qué tal?
Estoy bien.
¿Listo para arrancar, Patterson?
Sí.
Cuando eres pequeño, te enseñan que hay tres dimensiones: altura, anchura y profundidad, como una caja de zapatos. Más adelante te enteras de que hay una cuarta dimensión, el tiempo.
Tu poesía es realmente buena y puede que algún día permitas que el mundo la lea. Mírame a los ojos. Eres un gran poeta.
Chaval, es un bulldog inglés, ¿no? Esos se ponen cachas y son bien chungos.
Me muero de ganas de verlo.
Conduces el bus, ¿no? ¿De verdad te llamas Patterson?
Es mi verdadero nombre, Patterson.
Pues es como de locos, ¿no?
Trabajo en un poema para ti.
¿Un poema de amor?
Sí, supongo que si es para ti, es de amor.
He tenido un sueño maravilloso. Teníamos gemelos.
¿Gemelos?
Todos tus poemas siguen en esa libreta, tu libreta secreta.
Cruzo trillones de moléculas que se apartan para dejarme pasar, mientras que a ambos lados, más trillones se quedan donde están.
Tot això ho escriu un conductor d'autobús.
Un conductor d'autobús que es diu Patterson. Aquí en el tràiler hi ha una frase que una noia, la protagonista, li pregunta: tu et dius Patterson, de debò? Diu, sí, quina cosa més estranya. Uh-huh. És que tot això passa en una petita població molt propera a Nova York, a New Jersey, que es diu Patterson, i que a més on fa uns anys va ser notícia internacional també per esdeveniments de tipus social i racial i de vagues obreres.
Allò que hem vist tan sovint per televisió.
Sí. Però, Vicenç, qui de nosaltres, quan dic nosaltres vull dir els que en aquests moments ens estan escoltant, qui en un moment determinat no ha volgut treure la seva vena poètica i en secret o en gairebé en la intimitat s'ha dedicat a fer de quan en quan algun poema o algun esbós, una cosa d'aquestes?
Però per descomptat que no ens ha sortit com li surten a Patterson.
No li surten perquè Patterson, sobretot més que Patterson, sinó els guionistes, tenen el substrat d'un poeta, un dels més importants poetes de la història de la poesia americana, William Carlos Williams, que és els poemes del qual es fan servir per aquesta pel·lícula. Una pel·lícula poètica, totalment, i a més tan arrelada a la vida quotidiana més insulsa com pugui ser un autobús, la vida d'un autobús, la vida d'un conductor d'autobús.
És a dir, la rutina quotidiana.
A dins d'aquesta petita molècula que és la vida d'un conductor d'autobús hi ha un univers de poesia, un univers d'espiritualitat extraordinari.
Avui a les 6 de la tarda en aquest petit pot de confitura que és el Cinema Casal, acabat d'inaugurar, va prou bé, sí. Això, no?
Mica en mica, clar, és lògic que hi ha tot una sèrie de gent que des del primer moment vam omplir la inauguració, no és massa difícil omplir perquè són, 130 i algo butaques amb visibilitat total, perquè hi ha dues columnes, però això ja ho tenim present. En aquest moment es va omplir, Després costa més, però mica en mica, finalment,
la
si les pel·lícules
vas,
són bones, sí, si les pel·lícules tenen capacitat d'interessar el públic, bueno, pensem que...
Doncs a veure si la pica es va omplint mica en mica, perquè avui a les 6, Patterson, a 8:45, com anxeria? Un pare divorciat i el seu germà expresidiari, combinació sui generis, que se'n van a Trecabancs per salvar la granja familiar. Canvi de registre, després d'aquest lirisme, aquí va una pel·lícula d'aquelles en la Nord-Amèrica més profunda.
El banco le prestó a vuestra madre lo justo para que siguiera siendo pobre y poder quitarle sus tierras.
Es un banco grande.
Demasiado grande.
Eso dijo ella.
Pueden desahuciaros el viernes. Así que llueva o truene, llevad el dinero al banco el jueves y asunto arreglado.
Hermanito, vamos a por esa pasta.
¡Buenos días, amigos! ¡Abre ese cajón! ¿Lleva una pistola encima, abuelo?
Pues claro que llevo una pistola encima. ¿También me la vais a robar?
No le robamos a usted, robamos al banco.
¿Has oído lo de los atracadores? Vas a poder divertirte antes de que te manden al asilo.
Puede que me quede una última cacería.
¿Cuánto estuvo mamá en esa cama?
3 meses, con el banco agobiándola.
¡Todo el mundo al suelo!
¿Lleva mucho tiempo por aquí?
Lo suficiente para ver cómo robaban un banco que lleva robándome 30 años.
¿Cómo te has librado de la cárcel todo un año?
Ha sido difícil.
¡No se levanten!
Esos chicos saben muy bien lo que hacen. Intentan acumular cierta cantidad, creo yo.
¡Vamos! ¡Arranca, arranca!
Toby, estás haciendo algo bueno.
Lo hacemos los dos.
Hasta el final.
¿Hasta el final? Hi ha frases interessants en aquesta pel·lícula que tenen un punt de perversió, eh? Allò, no le robamos a usted, robamos al banco. De problema ètic.
Aquesta pel·lícula, que té tot, evidentment, la podríem adscriure al gènere del western contemporani, perquè diríem estar situat això a l'Amèrica profunda, aquella que ens pot semblar que tots han votat a Trump. Cinematogràficament és una... No és en va que és una de les pel·lícules que està nominada a 4 o 5 Oscars. Hi ha un primer pla seqüència, no només, i després hi ha diversos planos al llarg de la pel·lícula, hi ha un primer pla seqüència extraordinari, que només, vaja, si qui vulgui anar a veure la pel·lícula,
que arribi, la pel·lícula,
que arribi puntual, perquè és una gran pel·lícula amb un Jeff Bridges extraordinari, ja amb una, ja gran, és el xèrif. En fi, Patterson i Comancheria és un programa doble de, penso que de gran voltatge.
Dijous 9 de febrer.
Perdó, interrupció.
Sí, Cinema Ribes 8 de febrer.
Cinema Ribes 8 de febrer hi ha una projecció en directe des de Londres, de la Royal Ballet, d'un espectacle de ballet contemporani que es diu Wolf Works, perquè està basat en escenes de les obres de Virginia Woolf. Però bé, finalment això es fa al Cine Ribes, però el motiu de que jo ara t'hagi interromput, i disculpa-m'ho, és que posem entrades a la venda a la Bell, amb la possibilitat també d'un bus especial de anada i tornada. Per tot aquelles persones, que n'hi ha moltíssimes, que els agrada el ballet, que no es perdin també aquest espectacle, i sempre que els hi vingui bé, el dia 8, que és...
Dimecres,
exacte, demà passat. Bé, el cinema arriba Wolf Works.
L'autobús surt a quina hora?
L'autobús surt cap a les 8, no em facis dir exactament l'hora, potser és un pèl abans. però és una obra que no disposàvem de l'auditori de l'Institut d'Arts de Barcelona, que és on les dues últimes projeccions les hem fetes allà, amb, un, bueno, amb una resposta del públic fantàstica, i consideràvem que
valia la pena aprofitar l'oportunitat.
Sí, valia la pena oferir-ho.
Doncs en aquest cas el Cinema Ribes, Wolfworks, aquest espectacle de ballet,
un ballet contemporani,
dimecres dia 8.
O sigui,
les entrades a la venda a la Bel, a la botiga de la Bel. Dijous dia 9, un medicament. Un medicament que aquí potser no té massa anomenada, no ha tingut massa anomenada, i en canvi a França sí. Mediator, d'uns laboratoris francesos. Aquesta és una història real, la història d'una metgessa que entenia i podia demostrar que aquest medicament que s'utilitzava molt tenia efectes secundaris greus. La doctora, que era la doctora Irene Frachon, es va enfrontar directament a la indústria arran d'aquest medicament. I la pel·lícula que explica aquesta història real és La doctora de Brest.
En 2 minutos lanzamos la bomba. Todas las pruebas están aquí.
Tiene que implicar a los grandes medios.
Soy médico, no una animadora.
Será un bombazo. No te eches atrás ahora. En 10 segundos estará en la web. Van a darlo en todas partes.
Necesito el apoyo de verdaderos profesionales.
Han estado expuestas cientos de miles de personas.
Hace 30 años que existe este medicamento. ¡Despertad!
Me imagino que se harán cargo de algunas cosas. ¿De verdad cree que lo harán por gente como yo? Sí.
¿Una guerra contra las farmacéuticas? Vas a pillarte los dedos. Sin fondos no hay investigación.
Y es para los enfermos. ¿Por qué te metes?
¡Nos van a destrozar!
Calma.
¿Crees que basta con ser una bocazas? Coge tu lengua piperina, señora Irene Frachon, y veamos cómo te las apañas.
Lo dejo, se acabó. Estoy quemada. No puedo hacerlo.
Nunca descansarás si no llegas al final.
Tengo miedo.
No hay lucha sin miedo. Todos los luchadores sienten miedo, ¿qué te crees?
¡Esta es la buena!
Quantes vegades el cine ha posat sobre la taula històries de individus, persones en solitari que s'enfronten a grans corporacions.
A les grans corporacions i als grans poders econòmics.
I davant de tots aquells que els diuen que no se'n sortiran, que no hi ha manera humana, etcètera, etcètera, etcètera.
Sí, tot lo impossible existeix perquè existeix lo possible. I aleshores són dues cares d'una moneda, o l'altra cara més oculta de la Lluna, que no s'arriba a veure mai, però és la Lluna també, per tant és l'objecte de l'acció humana, el repte de fer possible allò que sembla que sigui impossible, però no ho és.
I aquest dijous el Cineclub porta una història real.
Sí, La doctora de Brest, una pel·lícula que ha tingut un gran ressò a França i internacionalment. És una pel·lícula d'aquest any dirigida per Emmanuel Berco, que, com has dit, tracta d'un medicament pneumòleg que té uns efectes, no només uns efectes secundaris, sinó fins i tot la causa, és causa de mort. I és un medicament aprovat per les oficines franceses oficials de control de farmacèutics, i comença aquesta lluita per descobrir la naturalesa d'aquest fàrmac. Val a dir que, com has dit abans, no és una invenció, no és un guió de ficció, sinó que precisament, a més amb el mateix nom, el mateix nom de Mediator, va ser un medicament que va ser el protagonista central d'aquesta lluita per, en fi, per intentar evitar i salvar vides a través de la seva anul·lació.
La doctora de Brest, aquest dijous dia 9, a les 6 de la tarda i a 9:15.
Sí, és la sessió de Cineclub. Els dijous són les sessions de Cineclub, amb les dues versions, la versió en castellà doblada a les 6 i la tradicional versió original a 9:15.
De divendres a dilluns, Lyon explica la història de Saru, d'un nen que es va perdre a Calcuta i que varen adoptar una parella australiana. 25 anys més tard, i amb l'únic ajut de Google Earth, el nen comença a buscar els seus pares biològics. I la història, que no és segurament nova en el món del cinema, aporta tots aquests ingredients que formen part de la nostra quotidianeitat. La pel·lícula és Lyon.
Empecemos por el lugar de nacimiento.
Calcuta. ¿De qué parte?
Soy adoptado, no soy realmente indio.
A ver, ¿a quién se le ocurre algo así?
Empiezo a recordar.
Por Saru, nuestro maravilloso hijo.
Estamos orgullosos de ti.
Una vida que había olvidado.
¿Estás bien?
Tenía otra familia. Una madre, un hermano. Aún recuerdo sus caras.
¿Qué pasó?
Quédate aquí. Tranquilo, vuelvo enseguida.
¿Udú? ¿Udú? ¿Udú?
Debo buscar mi hogar.
¿Cuánto duró el viaje?
Un par de días.
¿Un par de días?
¡Ayúdenme! ¡Ayuda!
Tardarías años en inspeccionar todas las estaciones de la India.
¡Mamá!
¿Puedes imaginar lo que se siente? Mi verdadero hermano grita mi nombre todos los días.
¡Saru!
Siempre creí que podría mantener esta familia unida. Te necesito, Saru.
¿Y si encuentras tu hogar y no están allí? Y tienes que seguir buscando.
No tengo otra opción.
De nou una història de superació personal.
Preciosa. Sí, una pel·lícula australiana que també parteix d'un fet real, d'un nen que es perd. Queda dalt d'un tren, i un tren doncs, que circula per la Índia i finalment arriba a Calcuta. El nen no sap ni d'on ha vingut ni per on ha passat i sobreviu als carrers de Calcuta fins que és trobat, i aleshores una parella australiana l'adopta, i que és un pare i una mare que són uns protagonistes molt importants a la pel·lícula, perquè clar, evidentment a partir d'aquells moments comença una segona part de la vida de Saru, que és viure amb aquests pares adoptius. Uh-huh. I després amb 30 anys decideix tornar a les seves arrels. O sigui, hi ha, diríem, tres situacions diferents que parlen molt de la naturalesa de l'ésser humà.
D'aquella necessitat perpètua de buscar les arrels.
De buscar les pròpies arrels. També el dilema en què es troba la família d'adopció, que senten que poden perdre el seu fill, però que al mateix temps no poden de cap de les maneres evitar aquesta autorrecerca, aquesta profunda reflexió sobre un mateix.
De divendres dia 10 a dilluns dia 13?
Sí, és el proper cap de setmana. També és una pel·lícula que, no diré sorprenentment, però bueno, que s'ha infiltrat a dins
la carrera dels Oscars,
però amb 6 nominacions, perquè la Nicole Kidman, que evidentment fa el paper de la mare australiana, està potser en una de les seves millors interpretacions, com jo feia temps que no li havia vist. No he vist totes les pel·lícules, evidentment, que la Nicole Kidman ha fet recentment, però sí que ha recuperat en aquesta pel·lícula tota la seva força, i millor actor secundari, millor... En fi, té nominacions a ser una de les millors pel·lícules de l'any.
Ja us dèiem que en aquesta llarga llista de programació del Cineclub per aquest mes de febrer hi ha, diguem, un incís una mica més lleuger, en el sentit que aquí no cal pensar molt, sinó que es pot gaudir una miqueta més. Ligúria, Toscana, Roma, Amalfi, Capri. 6 destinacions d'Itàlia, on van a parar els protagonistes d'aquesta pel·lícula per anar, literalment, a menjar. Perquè són 2 persones que reben aquest encàrrec de dir vinga, va, anem a recórrer Itàlia i anem a tastar algunes de les especialitats culinàries més saboroses.
Sí, però a més l'avantatge que han sigut contractats per una revista especialitzada per anar a fer crítica de restaurants a Itàlia.
Versió en castellà de tot això, a pan i cuchillo. La pel·lícula és Viaje a Itàlia.
Steve, soy Rob.
Ah, hola.
Oye, el Observer quiere que hagamos más críticas de restaurantes.
¿En serio?
Pero esta vez en Italia. Iremos en avión a Europa.
¿En primera clase? Es raro esto de hacer algo por segunda vez.
¡Iván y hacen otro!
No pasa nada, solo está imitando a alguien.
Este es el sitio ideal para una velada romántica.
Sabes que no soy homosexual, ¿verdad?
Si surge el amor, entonces ya veremos qué pasa.
¿Quién era de ti?
Yo mismo.
Podría ser Jude Law, no ha envejecido como nosotros.
Se está quedando calvo.
Sí, pero con esa cara no hay color.
Tiene la cara de un jovencito calvo.
Algún día yacerás bajo una lápida.
Sí.
Alguien te vestirá.
Ah.
Y eso ocurrirá antes de que mueras, lo de que otra persona te vista.
Está fantástica.
¿Sabes cómo sería perfecta? Con Michael Bublé. ¿Qué me dices de Michael Bublé?
Lo estrangularía. Pasamos desapercibidos para las mujeres de esa edad.
No somos una amenaza.
Es la misma sonrisa que le muestran a algún abuelete benevolente.
Chao, buenasera.
Buenasera. O a un perro.
Un hombrecillo en una urna.
Era un hombre de verdad que murió. Me pregunto si alguien lloraría por él.
Puedo ver el volcán en erupción y ahora estoy petrificado.
Dicen, solo se acostaba contigo porque...
Hem anat passejant pels diferents llocs d'Itàlia a cop de banda sonora dels clàssics més clàssics,
sí. Sí, sí, és una pel·lícula, com t'ho has dit abans, una comèdia lleugera, com deia...
Desintoxicant, vaja.
Sí, amb el sentit, aquest sentit de l'humor, del contrast d'americans, que a més tot això forma quasi forma part d'un gènere, un subgènere dins de la història
tota,
del cine.
Tota la raó, eh?
Americans que en situacions diferents, sigui com a soldats, sigui com en aquest cas periodistes o viatgers o pura i simplement, entren en contrast amb Itàlia i amb tot el món
perquè
de la societat.
Hem començat a la secció major. Pel·lícules de judicis per 25 cèntims d'euro. Podríem fer pel·lícules de parelles de viatge per 25 cèntims d'euro. Masculines, femenines, el que vulguin. Tot, sí. Des de Vacaciones en Roma fins a tot el que els hi càpiga dins el cap.
Sí, sí.
I n'hi ha, i aquí n'hi ha una altra. Una pel·lícula de dos a la carretera.
Sí.
Dos a la carretera.
Una road movie.
Exacte. No és Thelma i Lewis, però...
Sí, no. Més aviat al revés, però és aquest viatge gastronòmic i també d'una certa reflexió personal, perquè un dels personatges té uns fills que estan a Itàlia i a Europa, millor dit, i vol aprofitar aquest viatge
per anar-los a veure.
Per veure'ls, per tant hi ha, no diré un conflicte, però sí la contraposició generacional. En fi, és una pel·lícula desenfadada que permet passar un molt bon rato a la pel·lícula.
On hi ha més d'un conflicte és a la pel·lícula que s'oferirà des del divendres dia 17 o dilluns dia 20. Diuen que és una altra de les fermes candidates a l'Òscar, però res a veure amb el món oníric i amb el món, diríem, positiu i en el món ple de color de La La Land. Això és una altra cosa. Manchester frente al mar és una altra cosa.
Si te llevaras a uno de los dos a una isla sabiendo que estarías a salvo porque sería el que mejor iba a cuidar de ti, entre tu padre y yo, ¿a quién elegirías?
A mi padre.
No creo que te equivoques. Hola, soy Lee. ¿Qué le ha pasado a mi hermano?
Así que ese es Lee Chandler.
No lo entiendo.
¿Qué parte no comprendes?
No puedo ser su tutor legal.
Tu hermano dejó lo necesario para su cuidado. Creo que su idea era que te reubicaras.
¿Reubicarme? Bueno, ¿dónde? Sí. ¿Aquí?
Verás, yo tenía entendido que pasabas temporadas aquí.
Hola, mi vida. Solo estaba de apoyo.
Lee, nadie puede entender por lo que has pasado. Y si de verdad crees que no puedes hacerte cargo, estás en tu derecho.
¿Qué vamos, al orfanato?
Calla, sube al coche.
No puedo obedecerte si no abres la puerta.
Decidas lo que decidas, puede quedarse con nosotros si quiere venir los fines de semana.
¿Quieres ser su tutor legal?
Bueno,
no quieres ser mi tutor,
somos,
por Dios santo,
somos muchos en casa, pero ya es hora de que algunos se independicen.
Diga.
Hola, Lee. Solo llamaba para darte el pésame. ¿Cómo está Patrick?
Todavía no se abre conmigo. ¿En serio te acuestas con esas chicas?
No pasamos del sótano.
Explícate.
Pues que estoy en ello. Si no quieres ser mi tutor, por mí vale.
No es eso, es que es complicado.
Mis colegas están aquí. Tengo dos novias y un grupo de música. Tú eres conserje en Quincy. ¿Qué más te da donde vivas, joder?
Aquest noi que interpela directament a una altra persona està interpel·lant el seu oncle. La història d'un encarregat de manteniment de Boston que torna a casa seva perquè mor el seu germà i el seu germà li deixa un canvi a la vida.
Exacte.
Que és que s'encarregui del
seu nebot.
Del seu nebot.
La tutoria d'un nebot, la tutoria legal d'un nebot, i aleshores tot això rement a tots els elements del passat de la família, una família de classe obrera, és a dir, també aquí hi ha molts elements de la situació social dels Estats Units, en aquest cas de Massachusetts, de la ciutat de Boston, que aparentment, bueno, per nosaltres des d'Europa estants es presenta com una de les grans ciutats,
com ho diuen, la més europea de les ciutats dels Estats Units,
ciutat dels Estats Units, però totes aquestes ciutats evidentment tenen tota una sèrie de barris i evidentment i de classes socials complexes. Tot i que passa, com diguéssim, amb una barriada a Boston, la pel·lícula es diu Manchester,
frente al mar.
Bueno, perquè també hi ha tota una sèrie d'una relació ideal, una relació de pensament amb un Manchester idealitzat que hi ha darrere de tot això. He d'insistir que és inevitable en el mes de febrer que busquis per exhibir, per projectar les pel·lícules que aviat seran ja estan nominades i són candidats a l'Oscar. En aquest cas torna, és una altra pel·lícula que té 6 nominacions als Oscars. Bé, gairebé sembla que no hi ha prou Oscars per premiar totes les pel·lícules que farem, però aquesta és una de les grans pel·lícules de l'any també.
Nit dels Oscars del 26 al 27 de febrer. La nit, exacte, de la rua. De la rua del diumenge. En
ple carnaval.
Exacte, hi ha rua, hi ha Barça, hi ha nit dels Oscars.
Sí,
tot es conjura la nit del diumenge 26.
Bueno, els barcelonistes i no massa carnavaleros, doncs en aquest sentit el futbol ens salva.
Doncs dit dels Oscars, el 26, una de les fermes candidates, Manchester frente al mar, que es projectarà al Cine Casal de divendres dia 17 a dilluns dia 20. Dia 20. I parèntesi carnavaler també per vosaltres.
Fins al 2 de març.
I el 2 de març s'arrencarà amb la pel·lícula que explica la història d'una dona que té una bona feina, però que no és feliç. I el seu pare, d'alguna manera, troba la balda perquè retrobi, com a mínim, una certa felicitat a partir d'un personatge imaginari. Tony Erdmann és la pel·lícula que es podrà veure a partir del dijous 2 de març.
Hola, papa.
¿Estás bien?
Sí, muy bien.
Siempre está el teléfono.
Enseguida acabo, papa.
He contratado a alguien como hija sustituta.
Bueno, eso está bien, así te llamará por tu cumpleaños y yo no tendré que estresarme.
Es una locura con qué pesos pesados se codea.
Porque hemos hecho un taller y pienso que tienen exceso de talleres.
¿Está de visita?
Sí, una decisión espontánea. Me he cogido un mes libre.
Te he dado un buen susto, Soy Tony. Tony Erdmann. Encantado. Soy consultor y coach. Esto indignará a la feminista que llevas dentro, pero...
No soy feminista, si no, no aguantaría a tíos como tú, Geralt.
Tengo que detenerla.
¿Dónde tengo la llave?
Lo siento, mi padre me ha gastado esta broma estúpida. ¿Quieres arruinarme la vida o qué?
Si se trata de su padre, se equivoca.
¡Es que te has vuelto loco!
Una dona d'èxit. D'èxit, però d'aquelles persones que sempre tenen una reunió al clatell.
Sí, una executiva important de dirigent d'una empresa alemanya. La pel·lícula és alemanya i, bueno, contra el que ens podem a vegades imaginar, doncs és una comèdia. O sigui, una comèdia alemanya també de gran èxit. Aquesta també està nominada als Oscars, però aquesta ja té premis de la millor pel·lícula europea l'any 2016. Millor pel·lícula, millor directora, millor actriu, millor actor, millor guió, o sigui que he fet un repòquer bueno, per aquesta frescor d'una pel·lícula que a més, és llarga.
Em sembla que no estem avasats a una pel·lícula alemanya en clau de comèdia, sí. Jo diria... Vaja, no sé.
Que ara...
ara intentem pensar sí. Si en algun moment ens ve al cap una pel·lícula, una comèdia alemanya. No ens ve al cap. O almenys
sí,
em costa molt.
Sí, a mi em ve al cap una sí? I no em ve al cap el nom, que no massa antiga, que a on una família, el mur ha caigut, Berlín ja ha deixat la divisió, i a l'àvia, la família li amaga tot això i li fan creure encara
que encara viuen al Berlín Oriental.
De la República Democràtica, perquè consideren que no ho podria suportar. És una pel·lícula que bé, em vindrà al cap d'un moment a un altre.
Aquí ens dius que és una producció llarga, que és una pel·lícula llarga.
Sí, una pel·lícula de 160 minuts.
D'acord.
Són 2 hores i mitja llargues. Però és una pel·lícula que no et remous a la cadira, perquè és una pel·lícula molt fresca, amb molt de ritme.
D'acord. On es va produint, hem de suposar, aquesta transformació de la protagonista.
Sí, a més, aquesta executiva, alta executiva d'una empresa alemanya que no és feliç i que, per tant, per acabar d'adobar aquesta empresa alemanya té la seva seu a Bucarest, en la qual cosa encara, doncs, bueno, la persona se sent lluny del seu món,
de les seves arrels, etc.
Exacte.
Toni Erman, de dijous 2 de març a dilluns 6 de març. I ara mirin quina història, la història de France, que és una pel·lícula dirigida per François Ozon i que explica la història d'Anna, una dona que visita cada dia la tomba del seu promès, Franz, assassinat a França, estem anys després de la Primera Guerra Mundial, fins que un dia, en una d'aquestes visites habituals al cementiri, França es troba a Adrian, un jove misteriós que també deixa flors a la tomba de França. I a partir d'aquí...
Hace 2 días que va a la tumba de Franz.
A lo mejor es un amigo francés de antes de la guerra.
Bienvenido.
¿Y conoció a Franz?
Sí.
¿En Francia?
Sí.
¿Sigue pensando en él?
¿Cómo podría olvidarle?
Me alegro de que esté aquí. ¿Tú no te alegras también? Sí. Pero se marchará.
Entonces nos esforzaremos para retenerle un poco más con nosotros.
¿Venía aquí a menudo?
Aquí es donde Franz me pidió la mano. Sufrió mucho.
Mi única herida es Franz. Querida Ana, tengo que decirle que...
Eres joven y guapa. No desperdicies esta oportunidad.
Mi hijo es un chico frágil. No hay que atormentarle. Yo no atormento a su hijo, señora. Es Franz.
Es poden imaginar una història emocionalment potent amb una banda sonora molt francesa. I és una pel·lícula en blanc i negre?
Sí.
Joven.
És una pel·lícula que, a més, és important també la seva situació després de la Primera Guerra Mundial. Això, bueno, segurament després de la Segona, que ha sigut més difícil muntar i organitzar i fer creïble guionísticament aquesta pel·lícula. Entre altres coses, perquè el temps també està més enllà.
Està clar.
I el temps simplifica les coses. És una pel·lícula, s'ha de dir, de François Ozon, que no sé per quina raó sempre els directors de cinema clàssics ens sonen i bueno, ens generen, potser sense massa conèixer-los, una admiració precisament per aquesta situació cronològica en el passat daurat, mentre que els directors contemporanis de gran importància doncs ens sonen bé més desconeguts. O almenys, bé, passen com per un director més, no? François Ozon serà en dues o tres dècades serà un clàssic del cinema francès de principi del segle XXI. És una pel·lícula que una de les coses que s'han de fer és no explicar massa de la pel·lícula, però tot el que hem dit, aquesta dona que va al cementiri i a posar flors a la tomba del seu home que va morir a la batalla a França, que no hi ha alemany, es troba amb un jove que ve també a dipositar flors a la tomba de França. Bé, aleshores, a partir d'aquí s'engenen passions de molt diversa mena.
No es pot negar que el punt de partida és sensacional.
Sí,
eh?
I de cop i volta
trobar allà, un desconegut.
Perquè a vegades sí que s'ha produït en altres pel·lícules, és a dir, abans quan parlàvem d'aquests subgèneres, una situació com una dona que troba una altra dona, no? Per una dona que troba un home...
Que deixa flors... A la seva exparella, doncs, o seu ex estimat,
també
mort a la guerra.
Ens pot de seguida portar a determinades situacions. Bé, les coses no són mai...
El que semblen.
Sí, o menys clares.
France, de François Ozon, inici del mes de març també, i el Cineclub del dijous 9 de març. Salma, Laila i Nur, tres dones palestines amb passaport israelià que van, diguem-ne, a viure la vida a Tel Aviv.
Buenos días a ti.
Se cayó al suelo.
Os lo vuelvo a decir, no quiero escuchar árabe.
¿Qué te parece Tel Aviv?
Esta ciudad es confusa, estremecedora.
Leila, ¿puedo saludarte con la mano?
Hacía mucho tiempo que no sentía mi corazón. Disculpe, ¿dónde está el probador? Cielo, ¿a quién estás buscando?
Soy Nur, vuestra compañera. Rafif es mi prima.
Puedes soltar la maleta. No te la robaremos.
¿Puedes bajar el volumen?
Voy a ser DJ en una gran rave por primera vez. He de prepararme.
¿Qué es una rave?
¿Siempre estás estudiando, cariño?
Lo siento. Le pido a Dios que perdone todos los pecados.
La pel·lícula és una producció israeliana. Tampoc no és habitual veure produccions israelianes. Encara és menys habitual una pel·lícula israeliana que parli de tres dones palestines amb passaport israelià. I encara és menys habitual que parli de tres dones palestines amb passaport israelià que van a Tel Aviv a viure la vida i es troben amb un sens fi de problemes de convivència, d'integració, de tot el que faci falta aquí.
Sí, perquè a més, aviam, la pel·lícula per a Europa, en concret a França, aquí es diu Barbahar entre dos mundos, que bé, és un d'aquests títols per donar-li el Premi Nobel de Literatura.
Que s'empesquen les
A França es diu Ballaria si vull. És a dir, Exacte, es posa sí, una sí. cara de, he fet una cara d'estranyesa. Ballaré si vull, és a dir, aviam, vull fer això i si ho vull fer ho faré, és a dir, aquesta dualitat de les dones sotmeses a les limitacions de
a les convencions socials,
de la tradició, evidentment hi ha un contrast entre la modernitat de la vida quotidiana en una ciutat com Tel Aviv, no? I aleshores les constriccions socials, religioses, no només de Palestina, sinó també d'altres israelians, en les persones que, per tant, es veuen amb un peu a cada costat de la seva pròpia vida. Bé, la llibertat de treballar del que es vulgui, no només la llibertat de ballar, la llibertat de passar-ho bé, la llibertat d'escollir. Aquest és el tema que hi ha a fons d'aquesta pel·lícula tan interessant, perquè sempre, bé, palestins i israelians, bé, aquí està enfocat d'una altra, en una altra visió, moltes vegades menys periodística, potser, però segurament més real, pròxima,
més pròxima
a la vida quotidiana.
Serà el 9 de març, però haurà passat Carnaval, vaja, hem fet un repàs en 9 pel·lícules.
Una repassada
d'aquelles, no un programa doble, no, ni triple ni quàdruple. 9 trailers, les 9 pel·lícules que formen part de la programació del mes de febrer i d'inicis de març del Cineclub. Gràcies, Ferran.
Gràcies a tots vosaltres, una abraçada forta. Bon Carnaval a aquells que volen disfrutar-lo a fons, doncs vinga, que això sigui així.
Tornarem per Quaresma. Amb el Cineclub. En 5 minuts tornem aquí. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.